COPE más Castellón.
Estar informado.
Ay, sí, és així, estem així, continuem. Molt bon dia, sóc Raül Puchol i sí, també m'agraden els 2 de setembre. Perquè és divendres, perquè és el divendres anterior al primer diumenge de setembre, això significa que és la baixada o la pujada. Mai ho sap si puja o baixa la Mare de Déu de Gràcia quan és de l'ermitori de seu fins a la ciutat. Suposa que és pujar, baixar...
Baixa cap a la mar.
Baixa cap a la mar. I després puja. Però hi ha una rampeta que la tenen que pujar per les escales. És de l'Anda. També se la juguen, eh?
Sí.
Van amunt, van avall. Fenomenós. El començament de les festes de Vila-real, per suposar que sí, estarà present. Ens espera ja José Benlloc Fernández, l'alcalde de Vila-real, que està l'home un poc cremaet. Soc arraet. Soc del rebut de la llum i del gas i dels ERTEs de les empreses taulelleres. M'han dit que està un poquet alteraet, que no sé si està pa festes o no està pa festes. Ara ho comprovarem, a veure com està l'alcalde de Vila-real. Des d'ahir estem en la nova temporada radiofònica. Els divendres seguim mantenint el nostre Turis COPE Castelló. Això serà a partir de la 1:30. Fins i tot ens prepararem per fer un 5K. Ahir es va presentar el 5K nocturn del Grau de Castelló, Oresnes Gran Casino. Entre Lina Granella ir dient el que tenim que fer i avui que vindrà Rocío Roig a dir-nos que tenim que posar-nos a córrer, això crec que és una senyal. Alberto Marco.
A veure...
Això és una senyal.
Això... La senyal és que en una setmana ja podem pensar que de festes tenim que tocar poquet.
Digui jo que sí. I és que els mesos d'estiu, en COPE, ens hem convertit en ràdio viatgera contant el més típic i tradicional de les nostres comarques i així ho seguirem fent en Pueblos COPE, en una promoció especial de Doca Muebles, de Congelados d'Ill de Casa, Cubacàs, com Autosport i Centro Comercial Salera. Però sempre, abans, el primer que volem conèixer és com està sent informativa en parlar el nostre voltant. En este cas, el divendres 2 de setembre.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I 2 de setembre, primers dies de setembre, que ja suposa també conèixer les dades de l'atur corresponen al mes d'agost. El final del verano llegó y con él partirá y también parte, pues, part de desocupación relacionada en la campaña estiguenca. I s'anota, ten les xifres, pugen 842 persones el nombre d'aturats, alcança la província de Castelló un total de 35.993. Evidentment, puja més en el sector serveis. En la banda contrària es nota que ja va a començar tota l'època de recol·lecció citrícola, per exemple, la verema, que n'hi ha en algunes bodegues que inclús ja estan acabant la verema en algunes de les seues varietats, doncs això fa que l'atur en el sector agrícola hagi baixat. El que també baixa és el nombre d'afiliats, es situa en 249.521 treballadors i, a més, 715 treballadors estan ara mateix afectats per ERTEs en la nostra província. L'última hora passa també per les dades que ha donat a conèixer l'aeroport de Castelló respecte a les persones que han passat per ahir durant el mes d'agost, de nou rècord per a la instal·lació de Vilanova d'Alcolea i Benlloc, 23.699 persones que han utilitzat l'infraestructura aeroportuària durant aquest mes estiuenc i que s'espera que se mantinga com a mínim una bona xifra, perquè durant l'hivern també se van a mantindre algunes línies, inclús se van a estrenar algunes com la de Madrid o la de Dublín. Parlem, encara seguim parlant, i l'incendi forestal de Begís, perquè encara està portant conseqüències. No oblidem, encara no està com a extingit, encara està com a controlat, i això fa que, per exemple, s'hagi tingut que suspendre la romeria que anava a fer la població de Jèrica al santuari de la Cova Santa. I és que el lloc de mando avançat ha decretat que encara no es pot actuar o fer aquesta romeria perquè s'està seguint en les labors de control a les pistes forestals. Encara aixina, pues, se manté la programació, però el transport fins al santuari situat ahí al terme d'altura es farà en vehicle. I destaquem, jo no sé, Raül, per edat, no te vull dir vell, si vas arribar a estar als Salons Lassell de Cabanes.
Per suposar que sí. Jo he conegut la Lassell abans de que estiguera més dins del poble, quan estava al costat de, bueno, més cap a les afores.
Pues,
per favor.
A partir d'ara se va a reestructurar, perquè l'ha comprat l'Ajuntament de la localitat per 209.000 euros i serà un local multiusos, que se habilitarà en espais també per a les associacions locals i se buscarà, pues, això, donar-li ús per a aquest tipus d'eventos.
És que el Lassell d'ara no és on estava la discoteca abans. Estos eren els Salons Lassell on feien bodes i demés.
Sí. Mm?
Entre les coses, està dins del nucli urbà.
Pues ahí está.
I la Susan 2 també l'han coneguda, eh? Madre mía. Bueno, ¿qué te crees tú, eh?
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Al que conocerán mejor en el equipo contrario que en el propi es en el Villarreal al Nufi Yaye. Porque té la curiosidad que Johan Mojica, que va a arribar ahí a última hora y se lateral esquerrá, colombià de 30 años que firma per 4 temporadas, claro, ha preparado un partido de este cap de semana, que es un Villarreal-Elche, pero es que l'ha preparat més en el Elche que en el Villarreal. Dices curiositats que dice el mercat futbolístic que fa que en la tercera jornada encara estiga obert, que a última hora té en les preses i que ara farà pues, que un lateral que està preparant un partit en un equip ara el tinga que jugar en un altre si arriba a debutar en el conjunt d'Unai Emery. Un partit que per cert serà el primer lliguer que disputarà el Villarreal en el Ciutat de València, per al que s'espera pues, no gran ambient, perquè coincidís això en les festes de Nova Mare de Gràcia, Pedre un diumenge, etcètera, etcètera. Ah, però encara aixina, sí que ha tingut bona notícia avui en quant a abonats, perquè s'ha arribat el completo en quant a nombre d'abonats el Villarreal, 20.500. Mm-hmm. Això ha fet que hagin tingut que llançar un carnet de simpatitzant, pel qual se regala una entrada per al Ciutat de València, se dona prioritat en la llista d'espera si fa falta que algú si cau algú per entrar com a nou abonat, mm-hmm. Aixina que s'ha mogut ràpid el Villarreal Club de Futbol. És que també estan apurant molt la campanya d'abonaments i també estan tenint bones mm-hmm. xifres en el Club Esportiu Castelló. Ja són més de 12.000 els abonats que tenen i ja se preparen per a ese també partit, primer partit lliguer a Castalia de la temporada, front al Sabadell, per als que els nous mandataris a través de les xarxes socials ja saps que venen molt d'aquest ambient anglès, del futbol, la prèvia del futbol, pues han demanat que la gent vagi molt abans, que estiguin en el camp ja des que estan calentant els jugadors i que després canten a capella l'himne del Club Esportiu Castelló. Ja veurem si se dona i se dona este ambient més anglès, diguem, també, ahí a Castalia.
Clar que sí, clar que sí. Tot és bo, tot fa goig.
En quant al trànsit, tenim circulació irregular a l'AP7, al Alcalá de Xivert i a la CB15, a la Pobla Tornesa i a Vilafranca. I en quant al temps, tenim activat durant aquesta vesprada avís groc per ruissats a la zona interior nord de la província de Castelló. Tenim avís de pujada de temperatures a la zona litoral, pot haver ponentà, que pot tocar un poquet de refiló perquè se centrarà més en Alacant i en València, però arribarà a la província de Castelló. De moment estem de nou bordejant els 30 graus a la zona litoral i així a Vilarreal, coneixem la previsió de la mà de Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón intervalos nubosos en el cielo y crecerán nubes de evolución diurna y no se descartan en el extremo norte algunos chubascos o tormentas que podrían ser localmente fuertes y que podrían ir con fuertes rachas de viento y también con granizo. En cuanto a las temperaturas, hoy son ligeramente más altas, con máximas de 32 grados en Castellón de la Plana y de 31 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, tenderá a predominar en general durante esta tarde el viento de componente este. Si nos fijamos ahora en la jornada de mañana sábado, esperamos intervalos nubosos con nubes de evolución diurna que crecerán y que dejarán chubascos dispersos y ocasionales, y no se descarta alguna tormenta también ocasional. Si hablamos de las temperaturas, bajarán ligeramente con máximas de 31 grados mañana en Castellón de la Plana y de 29 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y pel que fa a les portades dels dos diaris, se informaba per que se editen a la nostra província. El diari Mediterráneo obre amb el gobierno deja de nuevo al azulejo sin ayudas por el gas. Y el Mundo Castellón al Día, Ciudadanos se queda sin los afiliados mínimos para presentar lista. Atención. Fotografías de portada. La del Mundo Castellón al Día es la vuelta al cole se retrasa en Almasora por obras. Y al diari Mediterráneo ilustren la portada chiquero de lujo para el Miura de Burriana. Així estan les coses, informativament parlant al nostre voltant, en aquest divendres 2 de setembre.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Y Ja sabeu que els mesos d'estiu ens convertim en ràdio viatgera contant el més típic i tradicional de les nostres comarques. Són els Pueblos Cope, en una promoció especial de Doca Muebles, Congelados d'Ildecasa, Cubacàs, com Auto Sport i Centro Comercial Salera. En un instant estarem a l'alcaldia de Vila-real. Avui comencen les festes de setembre i estava preocupat per el tema de les agarrades taurines i també per les punxades a les xiques principalment, l'alcalde de Vila-real, José Benlloc Fernández. Però abans acaba de finalitzar una reunió molt important a les Useres. Evidentment ha sigut molt bèstia l'incendi en el Palància, no?, que ha afectat a tant de territori i a tanta gent que va tindre que abandonar els seus llars. Això ha eclipsat un altre desastre que hem tingut a la comarca de l'Alcalatén, a les Useres, que no per ser menys deixa de ser important el que ha succeït allí. Alcalde Jaime Martínez, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Raúl.
Acaba de finalitzar una reunió molt important, precisament per parlar de les ajudes, ara d'un alt càrrec de la Generalitat al municipi.
Sí, hem tingut una reunió amb el secretari autonòmic de Riesgos, en José María Ángel, que estem també representant de Costur i de Llucena i Figueroles, i acabem de tindre la reunió pues, ara fa 10 minuts.
I quina conclusió trau d'aquesta reunió? Quina conclusió trau d'aquesta reunió?
Pues és un poc de canalitzar un poquet l'ordre que ha sigut publicat de la Generalitat, també el de la zona catastròfica, el Consell del Govern, i també un poc de votació. I llavors el que hem quedat és de poder canalitzar tot, que els ajuntaments m'ho han explicat més o menys el que hem de fer, i després ho hem vigilat, però bueno, de moment hem quedat en tot el que hem de fer, el papeleo.
És molt...
La notícia és que hi haurà ajudes, hi haurà de tot. Després veurem allà també una i després veurem al final el resultat de lo que hi ha, perquè potser la gent se fa unes idees i després deixarà lo que hi ha.
Tindran que habilitar, per tant, una oficina, no?
Que així el que faran, hem quedat, que nosaltres la gent de... Nosaltres, per exemple, el primer que farem, ho hem proposat, nosaltres farem un bando, perquè, clar, l'oficina l'havia muntat més dies. I com tenim que anar d'ací d'un llibre d'aquí, la gent que a la millor se li ha cremat així una hectàrea o se li ha cremat 100 armadors, per exemple, que després a millor puja més l'espar que l'escura. I llavors el que hem quedat és que canalitzem poca a aquesta gent dels datos que tinguem que portar així l'Ajuntament i un dia a la setmana, veurem a partir de la setmana que ve, o dos, si fan falta, vindran els tècnics que ha ficat conselleria, vindran així a l'Ajuntament perquè la gent pugui entregar i firmar les distàncies i tot, perquè sempre si venen ells, pues ja faran el que es demanen. Perquè si ho fem dia Ajuntament, a millor una cosa s'omple malament i val més que vinguin els mateixos de conselleria, a omplir-ho.
I pretenien, en sèrio, que anara la gent de les Useres o de la comarca del Calatén hasta Begís?
No. Això és el que ha dit en tot, però ell d'entrar i ha dit que no, que vindran així el que faci falta, que vindran a que la gent pugui vindre així a l'Ajuntament.
Molt bé.
Serà que el dia que vinguin, ens ficarem d'acord també en els tècnics de la conselleria per veure quin dia vindran.
Perquè pugui la gent també poder estar i presentar tota la documentació i demés. Diem
I si són els mateixos tècnics els que ho arrepleguen, que no som més de l'Ajuntament, pues sempre, si falta un document o falta algo, ells ja es diuen això, vostès que portes a l'altre, o el que faci falta. Tu ja saps que el que passa en la terra, hi ha gent que té tota la documentació escritura i tot, que no ho té. I, llavors, hi ha que, si és el que ho porta de la mateixa conselleria, dirà, te falta això i això, i li dirà tot. A falta.
Bueno, pues esta es la reunió que acaba de produir-se. Di al principi, Jaime Martínez, alcalde de les Useres, que ha sigut tan bèstia, tan tot lo que ha passat a la comarca del Palància, no? En esos edificis, sí. Socarratge, bueno, en fi. Que ha eclipsat tot lo greu que també ha succeït a un altre nivell a l'Alcalatén. Com està la situació? Com està tornant, no diga la normalitat, ja la gent ha pogut anar a les finques, s'està fent algun treball ja de teja, de...
Així, no, encara no, això encara no... Així diguem el que tu dius, el fet que un incendi que sí que ha sigut molt més gran i allí ha afectat inclús a moltes més cases i ha sigut molt diferent, doncs pues, entonces ha cruzat un poquet este, ¿vale? Perquè així ha sigut molt menys, però claro, és el que diem, que algú s'estima el vent i nosaltres la nostra part, que mos ha cremat, pues, és una zona que molt estimem molt i els paratges que tenia molt de molt d'apreci, per la qual diguem, també tenim la nostra sense llevar l'hi a ningú, que allò, clar, el que li toque, pues tot s'ho estime. Però a veure, també, jo m'ho he dit que sí, m'ho faran les mateixes ajudes, també després entrarem en un plan de rehabilitació, de reactivar l'economia i tot el que és els pobles estos, i crearem un plan, que per si la proven la setmana que ve, i veurem, tal com hi ha d'anir les coses, i anar especificant, i en perquè l'important és llegir tota la lletra menuda, que hi ha, perquè la notícia d'aquest que és molt impactant i ajuda, però després hi ha de menuda i hi ha que mirar realment el que queda. I després també farem les nostres propostes, perquè a partir d'així tindrem reunions també en la delegació del govern, en tècnics de la delegació del govern, també en la part de mig ambient, que també és important, després per intentar regenerar i el que no torni a passar així, i això.
Com està tot? Ja en calma, una cosa és anar el dia després, però ara ja han passat, crec que són 3 setmanes, no, Jaime?
Sí, però no, però està, pues, si mires, pues, ganes de volar, està tot, ara que són negre i no estan encendre, vull dir que és un paratge desolador, si mires ara és un paratge molt, 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 molt trist. Tota la zona que m'ho ha afectat, vull dir, si és... És, no és en comparació a la de l'Apranyo, però si ens ha afectat una zona molt, molt important nostra, que si són ahí 600 o 200 o 200 hectàrees, les que siguin, però que és un paratge molt, molt important, no? Varios paratges que tenim importants del terme, de lo que més ens estem aprofitant com a paratge.
Fins i tot en l'himne, no? Apareix alguns de
gent. Com?
Que en l'himne, no? Del poble també apareixen coses que s'han cremat.
Sí, va arribar el foc al recte a 300 metres. I, per exemple, tenim un paratge de la Font més amunt que va cremar una part de l'altre costat. Ahir van poder, les avionetes de l'estral van poder aparar alguna cosa i se va salvar aquesta zona d'així a pegar el poble. Si no s'hagués arribat a estar en aquestes cases, està ahí.
Sí, sí. Jaime Martínez, alcalde de Les Useres. Estem també molt pendents de com serà tot la reforestació de la zona, les ajudes i s'ha reunit avui en el càrrec de la Generalitat que ha visitat el municipi. Gràcies per compartir-lo amb els veïns de COPE.
Vale, doncs ja parlem i seguirem en contacte si n'hi ha...
Clar que sí. Gràcies. I tot el nostre ànim i suport radiofònicament també, com no podia ser d'altra manera. Així són els nostres recorreguts radiofònics, contant el més típic i tradicional de les nostres comarques, també del nostre territori, no? Pueblos Cope, que ens ha acompanyat durant tots aquests mesos, que avui finalitza amb una promoció especial de Doca Muebles, Congelados d'Ill de Casa, Cubacàs, com Autoesport i Centro Comercial Salera. Ha sigut la primera de les connexions del dia, però no la única.
Herrera en Cope.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Me abrazaría el diablo sin dudar por ver tu cara al escuchar mi andar. Eres todo lo que más quiero.
Es día importante este para la ciudad de Villarreal. La patrona, la Mare de Déu de Gràcia, baixará. La pujaran, la portaran avui a l'església Arcipestal Major Sant Jaume, 75 aniversari de la reina i dames. Ja va ser un comboi molt gran a les festes de Sant Pasqual i missa multitudinària ofrena i també l'acte que va fer allà el mes de juny l'Ajuntament de Villarreal. Ara també perquè van anar totes les comitives a acompanyar les descarmelites a la Mare de Déu de Gràcia fins a l'església Arcipestal Major Sant Jaume. Alcalde de Villarreal, José Benlloc Fernández, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, Raül, què tal?
Ens va deixar l'altre dia preocupat en la presentació del llibre de festes, en aquest 50 aniversari també de Porcelanosa, perquè dia que ahir, el dijous, tinc una junta de seguretat possiblement la més important dels darrers anys, perquè estava l'alcalde molt preocupat, com bon tauriquès, que l'hem vist en fotos en volant bous i tot aquest estiu, per el tema de les agarraes que n'hi han i també per el tema de les punxaes que n'hi han a les dones. I això és, tal vegada, la gran alerta, no?, que tenim que tindre aquestes festes en la que tot torna a ser més encara normal que al maig.
Bueno, anem a veure. En primer lloc, continuem en una alerta antiterrorista ¿vale? És a dir, esta no ha decaigut per la informació i, per tant, hem de ficar mesures especials en tots els actes que n'hi ha massificació i que, per tant, pot haver algun tipus de problema. N'hi ha molt de treball darrere de la policia i de la coordinació entre ells. I, per un altre costat, aquests dos elements que s'han incorporat enguany no és que tinguin més por a que se puguen produir més coses en el bou, no? Sinó que el tema del bou s'ha ficat un poc més complejo, especialment perquè n'hi ha molta demagogia en el carrer, una utilització política del tema dels bous a 8 o 9 mesos de les eleccions, que és evident que en quan passi alguna cosa que en altres moments també ha passat i que passa la gent quan nada en la playa i s'ofega a vegades i en les carreteres de ciclistes i en les muntanyes, etcètera, pues quan passa en el bou pues es genera un tremendo drama nacional i es comencen a utilitzar-lo aquells que volen destruir-lo, no? En els arguments de la protecció a les persones i aquestes coses, i per tant enguany se situa el tema en un debat un poc més complejo, i això també ha fet que les companyies asseguradores estiguen apretant cada vegada més i ens estiguen assegurant pràcticament a mínims el bou al carrer, el qual suposa evidentment que davant d'un percans i d'un accident greu i tal, pues pot arribar el moment de manera històrica, i ens està passant a tots els ajuntaments, en els quals no puguen cobrir aquesta desgràcia, aquesta assistència sanitària, en els recursos del propi seguro només, i ens toca aportar part dels pressupostos municipals, no? Entonces, han canviat algunes coses respecte a aquest tema, n'hi ha tot un debat en això, i jo mateix estic exigint que siga la sanitat pública, igual que passa en el tema de les persones que s'ofeguen en la mar o en els que tenen algun tipus de problema en un altre evento públic, en la via pública, que paga l'assistència sanitària el que és la sanitat pública, la paguem entre tots, o un ciclista quan té algun accident en la carretera i no té obligació de tindre seguro, i sin embargo en el tema dels bous pues mos compliquen i mos amarguen la vida d'una manera tremenda, i han de tindre aquests seguros que cobrissin l'assistència sanitària, i tot el que supere el seguro que te cobrís, pues evidentment l'has d'assumir tu, no? Per tant, n'hi ha una sèrie d'elements damunt de la taula que fan que tinguem que ser més precauts. Evidentment, Vila-real és un exemple, els nostres col·laboradors taurins, la Junta de Festes, la Comissió de Bou, en el treball en el tema del benestar animal, en el que hem avançat, i també en la seguretat de les persones, però jo per això els vaig convocar l'altre dia d'urgència, els 17 col·laboradors taurins que tenim, sense els quals seria impossible que garantirem que la ciutat més gran d'Espanya que fa bous al carrer, que som nosaltres, pues pugui garantir-se aquesta seguretat, i espere que tot funcione bé i vagi bé. No? I en l'altre tema, pues evidentment hi ha un tema d'alarma social brutal. Ahir mateix coneixíem alguns casos de punxaes que no eren realment casos de submissió química, n'hi ha molt poquets acreditats, però, sin embargo, n'hi ha molt de gracioset que utilitza això pues de vegades per a fer mal, per a assustar a les xiques, i nosaltres anem a tolerar, igual que les agressions sexistes, a través del punt violeta, a través de tots els protocols. Hem contratat per primera vegada dos professionals, una treballadora social, una educadora, que van estar treballant tota la setmana per a qualsevol cas que pugui produir-se d'aquest tipus, per a conscienciar a través del punt violeta. I després tenim tot un operatiu en policies de paisà com mai en la vida, en els events més multitudinaris, en les festes, sense molestar a la gent, i que la gent se ho passi bé, ells saben molt bé fer la seva feina, però des de luego aquells que alteren la convivència des de més i que ens vulguin amargar la festa, pues van a tindre resposta per part de l'Ajuntament de Vila-real i d'aquest alcalde, no? En un número històric de policies en el carrer. En aquests moments tenim la sort d'un treball important que s'ha fet per part del govern d'Espanya, que n'hi ha que agrair-li al president Sánchez. Per primera vegada en la història tenim 100 agents de la Policia Nacional en plaça fija així en aquest ajuntament, en aquesta ciutat, i jo duc 11 anys d'alcalde i he viscut sempre 76 en plantilla, 74, 78 com a màxim, en els anys anteriors quan ha governat el Partit Popular igual, i en aquests moments, en una ciutat de 52.000 habitants, en plaça i en oposició, i això és l'aposta del servei públic per part del govern d'Espanya, en tenim 100, no? D'una plantilla de 110, per tant, estem molt ben provisionats, ens permetís tindre molta més gent en el carrer, en patrulles i de paisà i vigilant, o sigui, que no se vegin uniformes no vol dir que no n'hi hagi gent en el carrer, agents de l'autoritat protegint-nos i cuidant-nos, i també de la local. ¿vale? Estem en moments en el que estem ampliant també la plantilla, hem lograt ja en els exàmens que aproven 14 o 15 agents, l'inspector que acaba de firmar la seva incorporació, i per tant això ens permetirà també, no només això, després ja parlarem algun dia de la policia rural i de tantes coses que anem a tornar a activar. En la local concretament, tot el tema de la jubilació anticipada, de la llei aquella nova que va eixir fa molt poquets anys, ens va generar molta dificultat i moltes places buides, i per fi jo crec que estem avançant poquet a poquet i que malgrat les dificultats pues, aconseguim entre tots junts treballant que Vila-real avança.
I tant, tot això al voltant de la festa i el que significarà avui la vinguda de la Mare de Déu des de l'ermita a l'església arciprestal Major Sant Jaume. Li tinc que dir, alcalde, que així a la contornada on tenim els estudis de COPE, a l'avinguda Francesc Tàrrega, estan revolucionats tots els bars i cafeteries. No vaig a demanar cap taula per esta nit perquè li tiraran algo al cap. I tot això és per el concert de l'Oreja de Van Gogh que va a la Majorazga, que és la primera vegada que se fa un concert de festes multitudinari. Estan plens tots els bars, cafeteries, cafeterietes i terrassetes per sopar esta nit.
Bueno, Raúl, per això se fa, no? I sobretot jo crec que ja estem en una ciutat que n'hi ha que generar oportunitats a tot el món. Anem a provar com un programa piloto a veure com és allí, en qüestions de seguretat i totes aquestes coses, tinguent en compte que en este cas ha sigut també per el tema de les sobres en l'estadi de la ceràmica, en la nostra gran plaça d'allí, però evidentment és un tema que anàvem rodant fa temps. La policia no era massa partidària mentre tinguérem allò d'allà, perquè vostès entendran, i qualsevol que mos estigui escoltant, que articular tot un protocol de seguretat nou requereix de molt de treball. Jo vull agrair tot el treball que s'ha fet. Se pensa en possibles evacuacions, però on s'eixiria, que n'hi hauria que tallar, que és el que n'hi ha que protegir. En el tema de l'estadi i la ceràmica, fent futbol cada cap de setmana sí, cap de setmana no, i torneos europeus ho tenen molt mascat, i en la plaça Major també, i això sí que és una cosa que vull explicar. I de vegades, eixir a un altre lloc en un evento tan multitudinari com este, pues és complejo. Però bueno, en aquest moment s'ha donat aquesta circumstància i evidentment des de l'alcaldia pues, també i des de la regidoria de festes i junta de festes, una cosa que feia temps que teníem intenció i interès de descentralitzar un poquet més encara, ho estem fent en les festes i tal, per a donar oportunitats a tots, perquè les festes també són economia, pues, poden estar contents, no? Jo espere, jo també vaig a sopar per allà esta nit, en l'alcaldessa de Sant Mateu, en Anna, que ve, i en algun alcalde més, per un restaurant de la zona i a Casa Emilio, i per tant, pues, evidentment, me pareix molt interessant la iniciativa i estic content. A més, poden estar encara més contents perquè enguany per primera vegada també els ampliem una hora més l'horari de llicències dins de les festes per a que puguen també tancar pues, a les 2:30 quan era 1:30 antes l'horari, pues, que puguen tancar fins a les 2:30, lo qual a vegades es pot permetir també tindre dos turnos de sopars en festes, perquè no té tant de problema en sopar més tard, i si us ho sumem a que som, jo crec que l'únic ajuntament ja que queda en esta província que no està cobrant les taxes a les terrasses d'ocupació de via pública encara per ajudar-los, per donar-los oxígeno, i que tampoc està cobrant la llicència d'activitats quan se munta algun espectacle extraordinari durant les festes i durant fora de les festes als negocis, pues la veritat, i en aquesta rebaixa de l'IBI del 95%, si hem llevat la contribució al 95% a tots els restaurants, bars, que m'ho van demanar de nou, la veritat és que jo crec que almenys poden entendre que des de l'Ajuntament de Vila-real, malgrat totes les dificultats, estem fent tot el possible per ajudar-los.
I fins i tot els glaçons, el gel per a les penyes, que també ha sigut notícia, no?
Bueno, era un debat també i molta preocupació, i jo ho he viscut en casa i en tots els llocs, en la penya i tal, i veia tot el nerviosisme que n'hi havia, la gent anant a agarrar dos bossetes per dia i tornant-se uns i altres als proveedors, i després també alguns buscant per diferents plataformes d'internet, màquines d'estes que després a saber si te fan el gel o te fan el gel. Bueno, jo dic, mira, això. I, bueno, ràpidament li vaig donar ordre a Diego Vila, al regidor de festes, de que entrarà en contacte en algunes empreses. Especialment teníem així una de la ciutat que també se va ficar en contacte amb nosaltres ràpidament, que era Hielos La Plana, que ha nascut així, que és de gent de la nostra ciutat i que ràpidament va respondre i, per tant, van fer una espècie d'acord per a garantir també, promocionar un poc també les penyes més formals, és a dir, les que estan en la comissió de penyes, no perquè creguem que les demés no són importants, tenim en el registre 485 penyes en aquests moments, que no és una broma, no? Però evidentment, dins de la comissió de penyes, aquelles que estan mos ajuden a organitzar moltes coses i fiquen diners també de la seva butxaca per pagar dos bous, per ajudar en el tombet, per a quantitat d'activitats com lo de les paelles que se fan, és a dir, mos omplin una part del programa de festes de forma important, aportant econòmicament, les penyes de la comissió de penyes, i per tant també de tant en tant és bo que els fem algun tipus de gesto, no? Diferent als demés, i ho vull explicar des d'esta perspectiva.
Alcalde, per últim, encara que no siguin festes, hi ha un tema que està candent, no? Avui, per exemple, ha sigut protagonista Fernando Roig al programa de Carlos Herrera. Tornarà a estar el dilluns, Fernando Roig amb Carlos Herrera tractant este tema, un assumpte que suposa que sempre està molt damunt de l'actualitat i molt preocupat també per el sector ceràmic. L'alcalde de Vila-real, José Menlloc, no li ha passat desapercebut, no? El gas, la llum, els ERTEs, pareix un bucle, això que tornem a fa uns anys.
Bueno, estem dia a dia tot el, parlant contínuament en la indústria ceràmica, en els alcaldes afectats, en els distints càrrecs que ens poden escoltar. El que està clar, Raül, és que no som conscients, però estem en una tercera guerra mundial i estem participant en aquesta tercera guerra mundial. I totes les guerres en la història, mira, concretament esta setmana estic veient en Netflix este documental fantàstic de l'imperi romà i de la seva caiguda i tal, pues concretament el capítol que ahir vaig veure un ratet per a relajar-me per la nit era Julio César, de com va conquistar la Gàlia i com va construir en algunes ciutats de les que estaven ahí els galos, no? Defensant-se, com va construir dos muros per a aislar-los i matar-los de fam, no? I que no entraren subministres. El que és evident és que nosaltres en aquests moments, Espanya està participant junt a la Unió Europea i la OTAN subministrant armes, per tant està participant en aquesta tercera guerra mundial que no hem ocasionat nosaltres, que ha ocasionat Rússia, i evidentment pues, també Rússia i en aquest cas, que és el bando que ha començat aquesta guerra, utilitza també subministres, utilitza l'energia, i aquesta és la guerra que estem vivint. I és veritat que vivíem, no?, i que veníem d'un Covid molt dur, una crisi brutal que hem viscut com mai en la vida i que aquesta generació no esperava mai, i que ens ha tocat psicològicament, ens ha tocat també econòmicament, a les administracions les ha pràcticament arruïnades, en un dèficit històric, i per tant tenen molta poca capacitat de vegades de reacció i de baixar impostos, i de... perquè al final els impostos són els que te fan pagar els ERTEs, i els impostos són els que te fan pagar també els funcionaris, els que te fan pagar ajudes, i els que te fan pagar la sanitat millor. És a dir, tot això és un equilibri molt difícil, i quan se fa tanta demagogia com el Partit Popular de forma permanent, el seu líder, el senyor Feijó, sempre està que baixaria els impostos a totes hores, però després estan demanant també que s'ajudi i se fiquen a ajudes. Jo crec que el govern d'Espanya, en aquest sentit, el que li exigiria és major rapidez i sobretot que mostrate a la ceràmica, al president Sánchez, com ha tractat a tres sectors, interlocutant directament ell, ho he dit públicament, i no me talla, i mateix li vaig dir a la subdelegada del govern com a vindre, li he enviat un escrit este matí també. Hem parlat amb Fernando Roig sobre les cartes que ell havia enviat, nosaltres també hem enviat, les hem coordinades. Estem molt preocupats i no entenc per què també el president en altres moments en l'automòbil pues ha anat a Barcelona, a Mataró, a lo que fera falta per donar la cara, per donar tranquil·litat. És veritat que nosaltres som una província molt xicoteta, el 0,1% d'Espanya, però això és el 20% del PIB de la Comunitat Valenciana, de la província de Castelló, el 14% del PIB de la Comunitat Valenciana, són 7.000 empleos. És a dir, estem parlant d'un sector exportador dels primers de la balança comercial d'Espanya, innovador, que no ha demanat mai ajuda a ningú, que és capaç sempre de reinventar-se i de tirar endavant. I jo crec que s'estan prenent mesures, lo de l'IVA d'ahir és una gran notícia, per a nosaltres, per a l'Ajuntament, des de luego, ha sigut un valor d'oxigen, encara que no és suficient i que anem a reclamar moltes més coses, perquè hem passat de prop d'un milió d'euros que pagàvem de llum a tres que ne pagarem enguany. La setmana que ve tindré que fer un pleno extraordinari corrents perquè ja no tinc diners per la llum i no baixa de cap manera. En l'anunci de 2 d'octubre pues, podrem redefinir algunes coses i no tindré que sacrificar alguns gastos per a poder pagar la llum. Estem canviant luminàries tot lo ràpid que podem, però també ens costen diners, evidentment, i les tenim que pagar. N'hem canviat 1.000 de bombilles en la ciutat. El camí l'Ermita és el més cridaner, no?, en què la gent ara veu moltíssima més llum, però ens costa el 70% menys de consum energètic, perquè són tot leds d'un altre color i en un sistema que hem ficat per reaprofitar les faroles. És a dir, mire, jo crec que el sector ceràmic està tocat, està patint, que requereix que el timó l'agarre directament el president del govern, que ens ajude, perquè si ens ajuda, nosaltres li retornarem a Espanya, a la marca Espanya, a l'economia espanyola moltíssim més de lo que ells ens van ajudar, i des de luego este sector no se pot deixar caure. El 80% de la producció de ceràmica, que és molt marca Espanya, que és qualitat, que és eficiència,
se produeix en esta província, que som el 0,1% d'Espanya. Per tant, encara que siguem tan xicotets de vegades i mos costa alçar la veu, han d'entendre que la nostra potència i la nostra fortalesa és molt més gran també per al conjunt de tot l'estat espanyol, no? Mm-hmm.
La preocupació d'un alcalde que ha sigut el primer a alçar la veu també de l'alt cost de la llum per a un municipi, no? I això diu que la setmana que ve faran un plenari extraordinari.
Bueno, és que no arriba, és a dir, nosaltres anem fent càlculs, no n'hi ha manera de que els ingenieros municipals me diguen el que necessitarem per acabar l'any. És una tremenda incertidumbre la que vivim. Com li dic, hem passat un altre dato que és prou fort i més simple, no? A pagar 3.000 euros per dia de la llum del poble, tenim, pa que entenga la gent, 8.000 faroles en el carrer, o 8.000 punts de llum, que és la via pública, i és necessari per la seguretat i per moltíssimes coses, no? I tenim també més de 100 edificis municipals, escoles, edificis culturals, poliesportius, piscines... Bueno, pues tot això... evidentment, han passat de 3.000 euros al dia, 3.000 euros al dia, a 9.000. Clar, esta situació és insostenible. Són 2 milions d'euros que no teníem previstos que anàvem a gastar. D'on ho estem traent? No anem a pujar els impostos més. Ja li vaig demanar a la gent una contribució i que mos ajudara a actualitzar l'IBI per la situació tan dura que estàvem vivint en el Covid, farà dos anys, en la situació de l'urbanisme del PP que continua colpejant. També tinc que fer ese pleno que li estic dient per ficar diners per la llum i per pagar 400.000 euros més de l'urbanisme del PP en interessos d'una sentència de lo que se va construir el col·legi José Soriano, que no se van pagar els solars i que mos ha tocat pagar-los a nosaltres estos 10 anys, i ara n'hi ha udes propietaris que li van pagar la sentència de prop d'1.300.000 euros fa dos anys i ara mos ha reclamat els interessos des de que li ho van agarrar hasta que se li ha pagat, i bueno, pues al final hem lluitat d'intentar pagar lo mínim, però el jutge mos ha condenat ja a pagar 390 i pico mil euros, no? És a dir, aquesta és la vida que continuem vivint. En Vila-real no gestionem només la guerra, la crisi per la guerra d'Ucrània, de Rússia contra Ucrània i el Covid. Gestionem també els empastres d'un govern anterior que va estar a punt d'arruïnar-nos, no? I aquest equilibri, pues, és molt complex. Però, bueno, a poc a poc anem treballant, hem lograt eixir d'esta i continuar avançant, i és el que anem a fer junts i treballant entre tots.
A tot això avui comencen les festes, però és la realitat a lo que afronta també una alcaldia, en este cas la de Vila-real. Parlarem de festes, per cert, que ens visitarà Sebastián Morabedrí, que avui fa d'exercici de pregoner de festes, no de ciclista amb medalla de bronze en un europeu, que també és la darrera que va rebre. Alcalde de Vila-real, José Benlloc Fernández, gràcies per compartir aquestes preocupacions i també aquestes alegries que signifiquen les festes.
Sí, moltes gràcies i sobretot molt bones festes a tot el món. Dins de totes les dificultats, les festes, com ha dit vostè molt bé, són economia i poden ajudar molt. És molt important que en aquests moments ajudem al xicot de comerç, que activem l'economia i que no mos desil·lusionem. I, evidentment, també són salut mental, no? I poder desconnectar un poquet. I, per tant, anime a la gent en prudència, en coneixement i sa paraula tan expressiva nostra a viure les festes.
Vila-real està de festes i a Cope Más Castellón les vivim de 12 i 20 a 2 de la vesprada, de dilluns a divendres, per contar i que ens conten. Des dels preparatius de la baixada i la compra per a la xulla, festa d'interès turístic provincial, a la pujada al campanar. Festes de la Mare de Déu de Gràcia a Cope Más Castellón. Una promoció especial de l'Ajuntament de Vila-real. Rural Nostra Vila-real, Restaurant Al d'Emilio, Marina Selección, Clínica Doctor Rojo, Orenga Finestres i Vidres, Restaurant El Vasco de Vila-real, Esport 2 i Esport 2 Oportunidades, Fundació Caixa Rural Vila-real i La Cooperativa, la seua gasolinera i la tenda taula.
Herrera en Cope.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
El programa que es convertís en ràdio viatgera per contar les nostres tradicions el més típic. Així ho fem en els mesos d'estiu, en una promoció especial de Doca Muebles, de Congelados Dil de Casa, Cubacas, Comauto Sport i el Centre Comercial Salera. Anem a actualitzar les notícies del dia i al tornar ens prepararem per al 5K del Grau de Castelló. Sí, que és nocturn. Atenció, sí. Ahir estava Lina Granell contant-nos què és el que tenim que menjar i no menjar. I avui ens prepararem amb Rocío Roig per fer esta cursa. També parlarem de turisme, perquè és divendres, la nova temporada radiofònica, també els divendres serà a partir de la 1:30. Tindrem el nostre Turiscope Castelló, que ens aproparà Alberto Marco. Però abans, anem a actualitzar les notícies del dia.
Herrera en Cope.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Cansado de hacer castillos de arena. Este verano sube la adrenalina en Extreme Water Sport de Alcosebre y disfruta de tus vacaciones de una manera diferente. Excursiones en buggy, flyboard, banana boat, alquiler de lanchas y motos de agua con y sin titulación. Súbete en el tiburón Sea Breaker y viaja a más de 80 kilómetros por hora bajo el agua y haz que tu verano sea brutal. Llama al 627-204-217 o visítanos en el local número 7 del Puerto Deportivo Las Fuentes de Alcosebre.
La Cooperativa, en la Avinguda Castelló 75 de Vila-real, a més dels productes agrícoles, alimentació i ferreteria, t'ofereix en la seua gasolinera la millor relació qualitat-preu en carburants. Des de la Cooperativa, la seua gasolinera i la tenda Taula desitgen a tot Vila-real unes bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
El Ayuntamiento de Betxí presenta Fiestazo Megastar. Fecha, sábado 24 de septiembre. Hora, 12:30 de la noche.
Lugar,
Frontó Municipal de Betxí. Fiestazo Megastar con las actuaciones de Team Mati, DJ Ness, el locutor y DJ de Megastar, Sergio Blázquez. Desde República Dominicana, el rey del verano, Henry Méndez.
Quiero rayos de sol tumbados en la arena.
Fiestazo Megastar, Betxí. Más info en megastar.fm.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Así es. Así estem. Así continuem. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raül Pujol i sí, també m'agraden els 2 de setembre. Perquè és divendres, primer divendres de setembre. I és el divendres abans del primer diumenge de setembre. Això no descobrir res, però això significa que avui la Mare de Déu de Gràcia deixarà el seu ermitori i arribarà a la ciutat de Vila-real, a l'església arciprestal Major Sant Jaume. Comencen les festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia, cap a la 1:30. Ens acompanyarà el ciclista Sebastián Mora Bedrí, que avui exercís de pregoner de festes. Diuen i conten que no anirà vestit de ciclista, però tampoc anirà vestit de carrer. Està en una indumentària típica, preparada per poder vestir-se. Ara veure si mos ho descobrís a partir de la 1:30. Hem començat el nostre temps de ràdio cap a les 12:20 amb Jaime Martínez, l'alcalde de Les Useres. Avui ha hagut una visita d'alt càrrec de la Generalitat allà a Les Useres. Va ser un incendi també molt gran, no tan gran, tan bèstia com el de la comarca del Palància. I han anat a parlar-los de les ajudes que tindran tots els molts afectats, perquè hi ha molt de terme i hi ha molts propietaris de terme que ha quedat també calcinat en l'incendi de la comarca de l'Alcalatén. I també José Benlloc Fernández, l'alcalde de Vila-real, ha passat per les nostres micròfons. En un instant ens prepararem per al 5K nocturn del Grau de Castelló. Hi ha que practicar esport, no? Hi ha que deixar que el cos relaxe més del que ja ha passat al mes d'agost. És divendres, tindrem el nostre Turiscope Castelló amb Alberto Marco. Les principals notícies és d'important sector econòmic per a la nostra província com és el turístic. I no volem que passi desapercebut un fet que va tindre lloc ahir a Vila-real. Se van obrir dos carrers nous. Els carrers de la zona de Erarbo. Era un magatzem de material de construcció que ahí estava. Vora 30 anys esperant a poder obrir dos carrers. Ahir es va aconseguir. Farem que ens compta en un instant Emilio Biol Menero, el tinent d'alcalde de territori de l'Ajuntament de Vila-real. Però abans, com sempre, que a aquestes hores volem guaitar a castellóninformación.com per saber a hores d'ara quina és la seva notícia del dia. La Comunitat Valenciana superarà els 25 milions de turistes en 2022, cifra ja cercana a la de 2019. Aquesta és a hores d'ara la notícia del dia a castellóninformación.com. Però també volem conèixer l'última hora de l'horatge i per això contactem amb l'Agència Estatal de Meteorología. Moisés Camuñas, ¿qué tal las cosas por ahí arriba?
Buenas tardes. Buenas. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón intervalos nubosos en el cielo y crecerán nubes de evolución diurna y no se descartan en el extremo norte algunos chubascos o tormentas que podrían ser localmente fuertes y que podrían ir con fuertes rachas de viento y también con granizo. En cuanto a las temperaturas, hoy son ligeramente más altas, con máximas de 32 grados en Castellón de la Plana y de 31 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, tenderá a predominar en general durante esta tarde el viento de componente este. Si nos fijamos ahora en la jornada de mañana sábado, esperamos intervalos nubosos con nubes de evolución diurna que crecerán y que dejarán chubascos dispersos y ocasionales, y no se descarta alguna tormenta también ocasional. Si hablamos de las temperaturas, bajarán ligeramente con máximas de 31 grados mañana en Castellón de la Plana y de 29 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y las noticias que puedes escoltar per así, les puedes llegir y consultar les 24 24 hores del dia al nostre web cope.es/castellón. Ahí també tens la secció d'àudios per escoltar este programa, programes anteriors o altres programes o altres entrevistes. I destaquem sempre 5 notícies en portada. A hores d'ara són Vuela más gente desde Castellón. El cierre de la campaña veraniega trae una subida del desempleo en Castellón. Burriana se prepara para unas fiestas de la misericordia de recuperación de grandes eventos, que ja ho vam parlar esta mateixa setmana amb el nostre company Alberto Marco. L'Aurora Group de Suport inaugura su centro de estudios y la Diputación incorpora 500.000 euros para pagar horas extras y daños en material a los bomberos.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Real no sols viu de les festes estos dies en quant a notícia. N'hi ha una que tal vegada de l'allò de les festes ha quedat un poc eclipsada, però que és molt important. Un recorda, i podria anar-se'n 30 anys enrere, que se ve parlant del solar que era de l'Arbo, bueno, en fi, en una zona com és la sud-oest, més o menys, o la sud, en la que no podia créixer urbanísticament, per això, pues, perquè n'hi havia un solar molt gran, que allò en el seu dia va ser un magatzem de materials de construcció, que hi havien que obrir uns carrers, bueno, això ha dut de debats, de fulles i projectes i amunt i avall. Senyores i senyors, des d'ahir hi ha carrers nous a Vila-real. Emilio Violi Menero, tinent d'alcalde i regidor de Territori, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per la part que li toca.
Bueno, moltes gràcies i, bueno, jo crec que l'enhorabona és per a Vila-real, no? Com vostè ha dit, i se nota que, evidentment, COPE de Vila-real de Sabà Montó, com toca, no? Esta era una reivindicació dels veïns de la Rodalia i de Vila-real, no? Vull recordar que allí està el centre de salut Carinyena, està el col·legi de la Consolació, està el col·legi Pasqual Nàcher, en fi, tot un conjunt de, també a prop de Biodotge, tot un conjunt de dotacions que busquen aparcament com si estigueren, en fi, bojos, no?, per la zona, no? Com es veïn, no? Jo recorde, de fet, tinc que un familiar que es va comprar el piso allí fa 32 anys, i ho recorde perfectament quan em va dir, diu, mira, m'han dit que és qüestió de mesos que l'arbre desapareix. Bueno, bé, mesos o el que siga, és una realitat, no? Per tant, com vostè ha dit molt bé, Vila-real guanya l'apertura de dos carrers i un passeig, se completa el carrer Alfred Nobel, que és molt important, s'obri el carrer Isabel de Villena, que prompte se completarà, i se continua el passeig de Carinyena, que és el passeig de Morasèquia, no? I tot això s'urbanitza, per tant, llum, clavegueram, fibres de noves tecnologies, etc. Els diners els ha levantat l'Ajuntament, han sigut 146.000 euros, i, evidentment, en un model urbanístic que toca, no? El que diu el sentit comú i el que diu la llei, no? És a dir, els propietaris, els quals, la família de nos, els quals no me cansaré d'agrair-los l'esforç que han fet, els propietaris cedixen la superfície dels carrers, se queden l'aprofitament, però renuncien a demanar-nos l'aprofitament este que ens està matant en sentències i que era el model anterior del PP. Per tant, no solament és Vila-real guanya, sinó que Vila-real, fent les coses entrellat i en sentit comú, pues assegura que no vindran bombes atòmiques per a destrossar els pressupostos per als ajuntaments del futur. Mm-hmm. Per tant, jo crec que una notícia pues, molt bona, treballada en silenci, en humilitat, ha costat molt, és veritat, però al final hi queden, els carrers oberts. I mentrestant, en el lloc que aniran en el futur les promocions immobiliàries, que són de persones privades, mentrestant, els veïns tindran al seu abast un aparcament, jo diria, molt important, un aparcament provisional, insistís, però que significa són 103 places noves d'aparcament, 10 més per a persones de mobilitat reduïda i 12 per a motos. Per tant, tot plegat, 125 places en un lloc on trobar un aparcament era una cosa en fi, quasi ben possible. Per tant, tots com molt contents i Vila-real pues, avançant, que és el que se tracta, malgrat les dificultats.
Més que l'aparcament, amb tot el respecte, senyor Obiol, era el poder accedir, perquè allà hi ha molts adossats i, bueno, té la seva plaça d'aparcament, totes les finques són noves, tenen plaça d'aparcament, però el tema dels accessos que vostè dia bé, és dir, hi ha col·legis que només podies entrar per una direcció. Anar a un centre de salut, que a més és el d'urgències, només podies entrar per una forma, no? Això va agilitzar moltíssim més, és dir, les direccions ara també n'hi haurà que regular-les i, bueno, ja estan fetes, de fet.
Sí, sí, efectivament, com diu vostè molt bé, era així, no? És a dir, els veïns, a lo millor, per tal d'anar a sa casa o anar al pàrquing, i tot això podia ser en una superfície lineal de 25 metres, havien de pegar la volta per tal de fer això possible. És a dir, no n'hi havia connexió, no n'hi havia connectivitat, que es diu tècnicament, i aleshores ara, vostè ho ha dit molt bé, no solament se van en aquestes places de pàrquing, que tant de bo que ho faran, sinó que el barri s'estructura. En este carrer la Fred Nobel, que ara ja va pràcticament, per entendre-nos, des del Llorón fins a la Consolació, i pronte, com he dit, i ahir va dir l'alcalde Belloc, pronte estem treballant per a que l'altre carrer, que és Isabel de Villena, que ara hem obert la meitat, pronte siga també una realitat i arribi fins al Llorón, juntament amb un travesser que connectaria el passeig de Carinyena amb el Fred Nobel. Per tant, una reivindicació històrica, una més, i, bueno, els ajuntaments estan per a moltes coses i, entre altres coses, pues, per a treballar obrint noves oportunitats. I també, com dia ahir l'alcalde Belloc, pues, a partir d'aquest moment, la iniciativa privada, pues, evidentment, pues, té el camp amb despejat i, per tant, de procedir a la promoció immobiliària. I aprofite per a dir que, evidentment, aquests 146.000 euros que ha pagat l'Ajuntament, quan les distintes promocions immobiliàries s'alcen i les cotes d'urbanització que ara ha adelantat l'Ajuntament obrint els carrers li seran tornades a l'Ajuntament a mesura que els pisos vagin al sense. Per tant, jo diria que una operació normal, una operació que hauria de ser normal, que hauria tingut que ser normal durant tots els anys que va governar el PP, però que aquell urbanisme coste zero que tant ens està matxacant, doncs, evidentment, este és un altre model, no? Este és un altre model. Nosaltres, en totes les operacions urbanístiques d'este calibre, on hi ha dotacions, la llei diu que, lògicament, el propietari se reserva l'aprofitament urbanístic, que, per entendre-m'ho, és la capacitat d'alçar pisos, però nosaltres fem renunciar a que, passats 5 anys, no mos demanen l'aprofitament perquè l'Ajuntament el tingui que pagar, perquè, evidentment, això és, però, en fi, una ruïna que, lamentablement, estem pagant tots.
Fa poc, relativament, es van obrir també certs carrers per la part nord, també això que donava pues, a llocs que no podien obrir-se i de més, és dir, que està canviant un poc la fisionomia de la ciutat, i també se va obrir la ronda sur-oest. Hi ha que preguntar, hi ha alguna novetat en aquest enllaç que tant estem esperant i que implica diverses administracions, senyor Boyol?
Pues mire, novetat, podrem dir-ne periodística, no n'hi ha cap, no? Saben tots els oients de Vila-real que l'Ajuntament ara està treballant d'una manera indirecta i complementària en eixa gran operació d'estació intermodal al sud, no? És a dir, davant de Porta la Nosa, perquè ens entenguin els oients de Copte. I, evidentment, que el que vostè me pregunta és a dir, aquest enllaç entre la Nacional 340 i la Ronda Sur-Oest, en aquests moments va molt lligat a aquesta operació de construcció del Port Sec, no? Com també podem dir, no? De l'estació intermodal. Per tant, en aquests moments s'està treballant per a que en el camí de construcció, en el camí de fer possible aquesta estació intermodal, el pas inferior i de connexió de ronda a Nacional 340 siga al mateix temps una realitat. I digui al mateix temps, i potser pot ser la primera iniciativa que tira endavant tant l'estació intermodal com pròpiament l'acabament de la ronda i l'enllaç.
Pues estarem molt pendents. Això són reunions mentals que fa el director territorial de territori de la Generalitat.
A banda d'això que vostè diu.
Amb el tinent d'alcalde de territori de l'Ajuntament de Vila-real, que és la mateixa persona, Emilio Obiol Menero. Un dia d'estos parlarem de l'estació, perquè no deixa de ser curiós també, 40 anys, primer van haver unes expropiacions per fer soterrani el camí Cedre, després es va parlar de traslladar l'estació mitjançant pràcticament al terme de Borriana, amb un desviament de la via perquè l'AVE passara amb un talut que tenia que tindre 8 metres, i ara se decidís demanar la soterració. Tenim el riu Millars, abans molestava el Millars, no sé què pensen fer el Millars, en fi, esta de veritat és la definitiva.
Bueno, mire, l'altre dia va haver una proposta d'alcaldia a la que vostè s'ha referit de demanar-li al Ministeri de Transports, que és el competent, el Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, pues, el que vam aprovar per unanimitat tots els grups polítics va ser que el Ministeri prenguera en consideració, estudiara i analitzara esta proposta. Nosaltres, lògicament, tenim una opinió formada i dins dels nostres càlculs tècnics pues, veiem que l'operació de soterrament i de trinxerament és possible. I, per tant, per això que és possible, li han dit al Ministeri que digui la seva, no? Que digui la seva, que mos força una proposta. Creiem que Vila-real no és menys que ningú, ni més que ningú, però creiem que ja toca, no? És a dir, per parlar només en l'àmbit provincial, encara que podríem parlar del País Valencià o d'Espanya, no? Jo parlava d'un cas com el de València, una ciutat de 70.000 habitants, no? Però, per exemple, en la província de Castelló, Benicàssim, en l'any 2002-2003, va conèixer el desplaçament cap a l'oest de l'estació i del traçat ferroviari. No se va soterrar, però se van tindre que fer, i tot el món el coneix, grans viaductes i grans perforació de la Serra del Desert, inclús jo diria que més car que el soterrament. Després Castelló de la Plana va conèixer, després d'un llarg procés de reivindicació, el soterrament de la via. Els accessos de la carretera nacional al port, molts d'ells, molt de traçat, van en trinxera. Ara els nous accessos surt del port de Castelló per un valor de 125 milions d'euros, 2,3 quilòmetres en la primera part van soterrats. Per tant, volem dir que bueno, pues possiblement la segona ciutat de la província, amb una barrera com el que és el ferrocarril, pues, no vaig a dir jo que ja ens ho mereixem, que també ho dic, sinó que simplement en aquests moments volem que s'estudie i que el Ministeri digui la seva. Este és un projecte de tots, és un projecte de tota la ciutat, i que pràcticament no n'hi ha ningú habitant dels 52.200 que té Vila-real que en algun moment de la seva vida, jo diria tots els anys, per exemple, no pense que la via és un obstacle que obstaculitza la ciutat. Bé, doncs remem en aquesta direcció. Sabem que no és un procés d'ací a demà, però també ho hem presentat ara, entre altres qüestions, perquè este és un bon moment donades les importants ajudes de la Unió Europea dins del programa de nova generació, de Next Generation, i dels plans PERTE, on, evidentment, totes aquestes infraestructures tenen una gran subvenció. Fixa't vostè que això 125 milions d'euros dels accessos ferroviaris de la carretera al port de Castelló, bàsicament en un 80% estan pagats per Europa, no? Uh-huh. Per tant, ara és una gran oportunitat i tant de bo que el Ministeri, pues, en fi, com a mínim es faça cas de la moció i ens atenga la petició.
Emilio Biol Menero, director territorial de Territori de la Generalitat i tinent d'alcalde de Territori de l'Ajuntament de Vila-real. Gràcies per compartir aquestes notícies amb els oients de COPE i especialment i específicament també el que ha sigut aquesta obertura de dos vials i un peatonal a la zona de Rarbo, a la zona del barri que coneixem tots.
Molt bé, moltes gràcies a vostès i a la cadena COPE per l'oportunitat. Bon dia.
I bones festes, però no sols de festes viu la ciutat de Vila-real. És l'últim recorregut radiofònic que realitzem com a ràdio viatgera contant el més típic i tradicional de les nostres comarques, els nostres pueblos COPE, que ens han acompanyat durant tots aquests mesos, juny, juliol i agost, i a més ho han fet amb Doca Muebles, que inaugura el seu nou i espectacular showroom en el polígon industrial Valldepins d'Ulldecona. Ho fa el proper dilluns, sí, a partir del dilluns, dos plantes, dos d'exposició al mobiliari de cuina, de la llar, armaris de disseny més exclusiu. Ja pots sol·licitar la cita prèvia, sí? També l'agraïment a Comauto, perquè hem anat realitzant aquest recorregut amb el seu Jeep, amb el seu Abarth, amb el seu Fiat. Oh, també tenen un Fiat professional amb els seus Alfa Romeo com a autoesport que ens ha acompanyat. També està molt ben alimentat, amb congelados d'Ill de Casa. tartars, frutes, peixos, marisc, articles de quinta gamma, carns... Una tenda oberta al públic a l'Avinguda Germans Bou de Castelló i també el millor servei a professional a través de la seva red comercial, televenta i canal e-commerce. Tot això a Congelados Dil de Casa. Ens ha acompanyat també el centre comercial Salera amb tota la gran restauració que té l'aire condicionat que encara ens ve molt bé en aquestes dates, a banda de les seues tendes, clar que sí. I quan tingues un problema, que el pots tindre, amb el claveragam, amb els atascament de tuberies, recorda, Cubacas, desatascoscubacas.es, que hi ha que fer també manteniment, eh? Manteniment. Tens una segona residència, no esperes a última hora. Vanes de Cubacas i t'ho preparen tot per les desaigües, per les fosses sèptiques, desatascoscubacas.es. Així ens hem passat tots els mesos de l'estiu fent recorregut radiofònic. Parlant de recorregut, eh? Que hi ha que posar-se en forma, que hi han parat massa en el mes d'agost, arriba una prova especial. Rocío Roig.
Vuelve la 5K al Grau de Castelló. Ayer se presentó la carrera 5K Orones Gran Casino de Castellón por de Castelló, que en esta edición se celebrará el 17 de septiembre. El evento está organizado por Run Addiction y cuenta con el patrocinio de Orones Gran Casino de Castellón y por de Castelló. Además, cuenta con la colaboración de Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de Castelló. Hablamos con Vicente Gonzalvo, gerente de Run Addiction, que nos cuenta cómo será la carrera.
Buenas, pues mira, esto es un 5.000 nocturno, se empieza pues a las 9 de la noche, empieza de ahí del casino y se va hasta la rotonda del Pinwich, que son 2,5 kilómetros, se da la vuelta a la rotonda y después se vuelve otra vez al casino, ¿sabes? Es un 5.000 que... Antes pues se hacía la última semana de mayo, ahora pues por motivos allí que si se hacía la carrera, no se hacía la carrera, llegamos un poco tarde por la fecha y ahora pues se va a hacer el día 17 de septiembre. Esperemos que haya participación, pero ahora pues la cosa está un poco flojilla, hay muchas carreras. Este verano ha sido un verano todo muy intenso de calor, la gente pues no está por la labor, por inscribirse aún a las carreras. Esperemos que pues a partir de septiembre ya se vuelva a lanzar todo un poco esto y que las carreras pues vayan en auge. Pues esta carrera todos los años pues damos un euro benéfico a alguna asociación y este año pues ha recaído la asociación Ateneu, que es de parálisis cerebral. ¿Ves? Y cada inscripción se donará pues un euro.
Como bien ha dicho Vicente, es una actividad benéfica, por lo que se destinará un euro de los 8 que vale la inscripción a Ateneo, la asociación Fundación de Daño Cerebral Adquirido. El director de Orones Gran Casino Castellón, Pablo López, ha señalado la importancia de que el puerto y el Grau de Castelló acojan estas iniciativas. Además, ha destacado que para ellos es muy importante participar en estas actividades, ya no solo por fomentar el deporte, sino porque están vinculadas a su responsabilidad social, al ser un evento benéfico.
Para nosotros es un placer colaborar con, en este caso, con la autoridad portuaria en este tipo de evento. Darle las gracias también a Vicent y a Chimo por traer la carrera al Grau, que para los que sois de aquí, aunque yo ya me considero prácticamente de aquí, pues es algo muy importante. Siempre, como dice Rafa, es importante que el puerto y el Grau acoja todo este tipo de eventos, porque al final hace que venga gente que de otra forma quizás no vendría y pueda descubrir otro tipo de ocio. Y para nosotros es un placer colaborar con una asociación, Ateneu, que esto demuestra también nuestro compromiso con la responsabilidad social corporativa que tiene Orene Gran Casino Castellón y también Grupo Orene. A partir de aquí, daros las gracias por asistir al evento y espero que os apuntéis todos y tengamos una gran participación.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rafael Simó, ha destacado su satisfacción por recuperar la actividad y así lo hizo.
El trabajo de Vicena, el trabajo de Chimo, de toda la gente, pues se recupere la carrera del Grau, que es verdad que la recuperamos en unas fechas distintas a las que estamos acostumbrados, pero creo que en estos casos siempre es importante el que se realice, el que no se pierda la costumbre, el que pese a las adversidades, ya sean de fechas o de inscripciones, se realice el evento y así no perder la costumbre, no salirse del calendario y el año que viene pues seguir apostando. Y en ese sentido quiero agradecer también la implicación del casino, que nos acoge hoy en esta presentación y que además pues ha tenido a bien ser uno de los patrocinadores principales de esta carrera junto al puerto de Castellón. Es de agradecer que concesionarios del puerto de Castellón, además de aportar a la ciudad de Castellón, al Grau, pues toda la actividad económica, todos los puestos de trabajo que aportan, que además tengan ese perfil, esa sensibilidad hacia este tipo de eventos, tanto sociales como culturales como deportivos. Y el casino, la verdad es que en ese sentido ha dado un paso al frente en los últimos meses y quiero agradecerlo especialmente porque para el puerto de Castellón, para mí como grauero, es muy importante que instituciones que hacemos nuestro trabajo de actividad económica y demás, pues también tengamos una parte de nuestro tiempo dedicada a esa implicación social, esa implicación en este caso deportiva. Para nosotros es importantísimo, además de menear todos esos graneles, todos esos contenedores que veis, todo ese granel líquido que no se ve pero que también es muy importante de la refinería y de Masol y demás, pues el mejorar la convivencia con la ciudad. El puerto históricamente en demasiadas ocasiones ha vivido de espaldas a la ciudad, al Grau, y nosotros lo que queremos y lo que creo que estamos demostrando también en los últimos años es que queremos mirar hacia la ciudad. Y este tipo de eventos para nosotros es muy importante porque más allá de la carrera, más allá de que cada corredor consiga su marca, más allá de toda la actividad que ese día genera en el Grau también, porque es gente que viene, que consume aquí, que pasa un rato y que descubre a lo mejor un espacio que antes no ha descubierto, pues para nosotros significa también abrir el puerto en una jornada más. Que el puerto tiene que tener mucha vida, que queremos que tenga cada vez más vida, y acciones de este tipo, pues tanto los clubs o los organizadores de carreras como las empresas que se implican en este tipo de eventos al puerto de Castellón nos van a encontrar, y el movimiento se demuestra andando o corriendo, y en este caso nosotros vamos a continuar estando ahí. Muchas gracias.
Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar en runaddiction.es. Desde aquí, animar a todos a participar.
Y a toda, Rocío, por si también te quieres inscribir, ¿eh? No, ningún problema. Alberto Marco es habitual del running, pero sin competición. Tú vas a apuntarte al Sinca Nocturne del...
Yo es que soy del diurn. Yo es que sobre eso.
Diurn, ahí se está ya dormiendo. Sí. ¿Estás de la contra que siempre tienes una excusa u otra?
Hombre, ni a qué buscarle. Per l'amor
de Déu, per l'amor de Déu. Va. Abans de que ens contes l'actualitat turística, i anem a rebre ja Sebastián Moravedrí, el ciclista olímpic que ven la seva medalla de bronze del darrer europeu i que exercís de pregoner de les festes de Vila-real. Quina és l'última hora? Què tenim per ahir, Alberto Marco?
Doncs parlem de l'actualitat taulellera. Ja hem escoltat quasi el crit que ha fet José Benlloc, l'alcalde de Vila-real, de que siga el mateix president del govern, Pedro Sánchez, que tome el mando de la situació de cara a controlar el preu del gas. Pues des dels empresaris també estan pendents. Per exemple, Isa Rebaixa, que ahir se va anunciar de l'IVA del gas, diuen que no es va afectar perquè ja és un impost que se poden deduir, que sí que ajudarà a tresoreria, però no en quant al preu del gas. I mentre estan pues, les empreses, això, pendents perquè ja s'estan presentant ERTEs, que inclús Azuliver, empresa que va ser adquirida l'any passat pel Grupo Pamesa, ha cessat la producció. Sobre això ha parlat de manera breu avui a Herrera en Cope, el president del Grupo Pamesa, Fernando Roig, on, per exemple, això ha dit que el tope del gas a d'ells de moment no es beneficia i no s'està beneficiant. I de cara a això, pareix que n'hi ha una reunió el proper dilluns on el sector tauler estarà present en la ministra Teresa Rivera, on se parlarà. I des d'ací, ja per acabar, una felicitació a Rosario Raro, perquè ha rebut el guardó com a aragonès de l'any.
¡Hombre!
Tot això per, evidentment, i ese llibre del cielo sobre Canfranc i que convoca aquest premi l'Associació Provincial de Llibreries d'Osca.
Després de Volver a Canfranc, que era la primera part, ¿eh? La primera part. Pues todo eso y molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Tercera edició del festival Mar Flamenco Orpesa, amb actuacions de Remedios Amaya, Karime Amaya, Alba Molina, Fran Cortés Chiquetete, Fira Flamenca amb beguda i tapes i tardeos amb jarana, manzanita, desandar i molt més. Vine a gaudir d'un cap de setmana flamenca Orpesa. Regidoria de Festes Orpesa.
Restaurant Aldemilio ha tornat per festes.
I ho ha fet amb menú Castelló Ruta de Sabor i tota la seua carta de plats elaborats mediterràniament. I arrossos, molts arrossos. Al d'Emilio, carrer Perejil de Vila-real. Obert de dimarts a diumenge per a menjars i els sopars de divendres i dissabte. Reserves al 964-535-341. Des del d'Emilio, felices i gastronòmiques festes de la Mare de Déu de Gràcia, Vila-real. Demuestra tu poderío ciclista en la primera marcha ciclodeportiva Ben Viales Yukan Borriana Challenge Bike. Sábado 1 de octubre. Dos distancias para recorrer los más emblemáticos puertos de la provincia de Castellón. Quivera, 210 kilómetros. Soweto, 100 kilómetros. Más info en www.benviales.com. A beneficio de los proyectos de Yukan Yolé en Kenia y Ghana. Es una promoción especial de Impala Sport Club, su taxi Castellón, taxis de confianza, Magnanimous Rural Rooms y Orenga Finestres y Vidres.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Te voy a escribir la canción más bonita del mundo.
Divendres, que és d'inici oficial de les festes de Vila-real, serà ara a vora, bueno, està en estos momentets pegant la volteta i demés. Abans es feia el pregó, la crida a la festa pel matí, però això ha anat ballant, no? Depèn de les festes de Sant Pasqual, de la Mare de Déu de Gràcia. En esta ocasió serà després, fins i tot, de l'ofrena. Acaba a les 8 i mitja al balcó de la Fundació Caixa Rural Vila-real. I allí estarà un home que ha segut notícia també darrerament perquè s'ha penjat una nova medalla a un mundial de ciclisme. Sebastián Mora Vedrí, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i, com sempre, un plaer.
Un dia molt especial també per a tu i per a la família.
Exacte, exacte. Jo pense que ser, podríem dir, el que dona inici a aquestes noves festes de la Mare de Déu, de la nostra Mare de Déu de Gràcia, pues és un dia, pues, que, o un moment que no se pot fer quasi tots els dies i que serà molt, molt emotiu, i estar davant del teu poble, que sempre jo dic, pues sempre dona és d'orgull i que me fa molta il·lusió.
Mm-hmm. I tu has viscut les festes del poble, perquè sempre te veiem entrenant, d'ací cavallada, allà cavací?
Sí, sí, la veritat que, a més, en la Mare de Déu de Gràcia, pues, en la meva família hi ha molta, molta tradició. Des de ben menut, i mon pare encara continua a ser portador de la Mare de Déu de Gràcia, i de ben menut jo també he estat al costat dels quatre xiquets que n'hi ha a vegades que porten per a apoyar-ho, el que és la peanya, he estat ahí amb mon pare. Un any me va tocar a mi sortir perquè li van operar del genoll, i bueno, ahí estem molt, molt arraigats en tot el que és en la Mare de Déu de Gràcia. Inclús ahir mon pare em va tocar, que si volia anar a portar la peanya més gran que tots que és porteadors coneixent, que sempre està en la circestal.
I aniràs o no?
No, ja s'ha fet i tot.
Canvi. Tu la vas muntar-la?
Sí. I ara, pues, ara queda apurar i preparar ben el discurs del prego d'inici de festes i disfrutar de lo que vinga.
De què parlaràs?
Bueno, al final jo pense que sempre diem les nostres tradicions estan sempre arregades aquí en lo que és en la nostra gent, pressupost lo que són les penyes, també pressupost de la post-pandèmia, i bueno, intentar inculcar, o més que inculcar, retornar noves tradicions que altres pobles tenen, com és un vestit tradicional quan fan la seva cabalgata o la seva ofrena de flors. Per què? Perquè la gent s'anime i s'unifique també en la festa.
Una festa que està al carrer, que la gent jove ho agarra més força en este mes de setembre, per allò de que encara no n'hi ha, i això es nota també al programa, no? Molta discomòbil, molta... El que no hi ha que perdre és els arrels. Per exemple, tu has tingut alguna cosa a veure també amb les danses en el seu temps.
Sí. Jo també, pues, he ballat de menú en el que diuen de danses en les Rosarieres, després en la Raval, que nosaltres que ja és com dient el pas més gran, i per a mi, pues, sempre... Sí, ara quan ho diem, no, jo no només has fet bici, no, he fet moltes coses de menut, i sempre ha estat arraigat en totes les tradicions del poble.
En unes setmanes en les que són importants, han sigut importants i van a ser importants, estàs a punt de ser pare?
Exacte. Així està el xiquet, i a tot el món me diu que serà un xiquet festero, podríem dir, una mica, perquè hi seran les festes del poble. Esperem que avui no tingui la iniciativa de sortir, però encara està ahí i segur que anirà tot bé.
Esperem que vagi tot bé i que ho puguem també celebrar radiofònicament, no? Esperem donar prompte també aquesta notícia. I l'altra, que ja van comentar, aquesta medalla, en un moment en el que no sabíem si estaves o no estaves, no? Per allò dels entrenaments...
falta millor un equip més competitiu per poder estar rodat, i ho has demostrat.
Sí, sí, al final, mira, una cosa és dir-lo i una altra cosa és fer-lo, que pareix fàcil les dues coses, però n'hi ha un abisme entre els dos, i més que res, després venint d'esta lesió, d'esta rotura de clavícula, podríem dir, ha sigut una medalla que per a mi me sap a or. Per què? Perquè ja només estar en el Campionat d'Europa per a mi ja era un gran èxit. Han sigut 4 setmanes prèvies al Campionat d'Europa, pues, de molt, molt de treball per intentar arribar a un nivell òptim, i ho he aconseguit. I per què no he aconseguit la medalla d'or, que tot el món ara em reclama? Jo dic, mira, va ser en l'últim sprint, però a part d'esta medalla que tenim, per a mi sap més, i tu inclús, que aquesta medalla d'or. Per què? Perquè el fruit del sacrifici, del treball diari, de la constància, ahí està, i que si ho vol, al final se pot.
Quins reptes queden per davant?
Bueno, la veritat que ara, com tu ben has dit, és el repte de pare. Jo penso que és un repte molt, molt, molt gran, i per supost a nivell deportiu, també, bueno, a nivell el que no és deportiu, també d'entrar en la universitat de la UGI, estudiar el que és el grau de ciències de l'activitat física i de l'esport, i després, per supost, tenim el Mundial en París. D'aquí ara seran 6 setmanes, i hi ha que intentar acabar de que se consolide bé la fractura de clavícula, de recuperar tota la mobilitat, intentar donar al màxim en aquesta competició.
O sigui, que estàs pensant ja en quan poses peu a terra, no? Si te poses ara a estudiar, saps que en un moment determinat això pot vindre.
Bueno, més que res, són iniciatives que un mateix agarra, ajudat o impulsat un poc pel Consell Superior d'Esports, que ens animen a estudiar, i jo el que jo penso, si ho s'organitza bé, si ho pues, intenta delegar algunes feines que sempre diuen que no es costa, pues se pot arribar a tot, però sí, jo penso que la formació acadèmica mai se té que perdre.
Uh-huh. O sigui, que penses dedicar-te al món de l'esport.
Bueno, més que res.
Bueno, seguir dedicant-te al món de l'esport.
No se sap mai on t'esperen, però vull dir-te que de moment hi ha que donar passos que te formen, en passos de amb ganes, amb formació sempre, no llamant el que són, podríem dir, un currículum deportiu, hi ha que formar-se sempre acadèmicament, però el dia de demà, pues, aprofitar tot això, i que donar la màxima, podríem dir, rentabilitat, i després també la mateixa formació a la generació futura.
Sebastián Morabedrig, en aquest any 2022, també ha rebut la medalla d'or de la ciutat de Vila-real, junt a José Manuel Llaneza i a Pau Torres, en un acte que va resultar realment molt, molt, molt emotiu, i que avui exercirà de pregoner de les festes del seu poble de Vila-real, les festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia, en aquesta tradició també de portadors de la patrona, que avui baixa, està vesprada allà cap a les 7:30. Hi ha un comboi molt gran. És el 75 aniversari en aquest any 2022 de Reina i Dames, i ja van fer l'ofrena a Sant Pasqual, i avui acompanyaran a la Mare de Déu, imagina tu quin sèquit, des dels Carmelites a l'Església Major. És un comboi.
Sí, 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 la veritat que me vaig apropar un poc l'altre dia mentre assajaven la última seua dansa que van a fer el dissabte, me pareix, en la plaça Major, i la veritat que serà un gran acte de tant d'anar a rebre el que és la Mare de Déu de Gràcia en la seua baixada des de l'ermita al poble, en la zona de les Carmelites, i després, per supost, l'ofrena. La veritat que n'hi haurà molta gent, i bueno, donarem un poc l'iniciació que te diais abans, vestim-nos un poc, que t'estiguin un poc de primícia, vestim-nos un poc de tradicional, per a veure si en futurs festes pues, la gent se anima.
Que no de ciclisme, sinó de... no vestir de ciclisme.
No, vestir de lo que és, diguem, el traje tradicional que tots coneixem, el dels nostres antepassats, que pues, en nostra manera ara, perquè ho entenga la gent, és el que ara se gasta en la Raval o en els balls tradicionals.
En Saragüells.
Exacte, en Saragüells.
Tu tens Saragüells, tens Saragüells.
Sí, des de ben menudes tinc. I
t'has fet major.
M'ha fet major. L'únic que no m'entrava era el xaleco, però el Saragüells i tot això encara es conserva, i la veritat que, bueno, jo vaig estar, me'n recordo fins als, ara mateix a l'edat 14-15 anys, vaig estar ballant, així que encara m'entren.
Bueno, doncs és tota una foto, vestit en Saragüells, Sebastián Morabedrig, avui a les 8:30 a la balconada de la Fundació Caixa Rural Vila-real, per fer-hi se pregó de les festes, i s'ha crida a la festa, millor dit, també a la cordura, al seny, no? La clau, que hi ha una clau de la festa que es lliura també als barris quan són, i ahí estarà la reina, Maria, en fi, una clau que és enorme, és grandíssima, és més que un medalló, això. Sebastián Mora-Bedrí, que ens alegrem, com sempre, dels teus èxits, que són també els nostres, i que és un dia molt especial que esperem que tot el món el sàpia valorar i també en gaudir en Issa Crida la festa.
Moltes gràcies, com sempre.
Des de la baixada a la tornada, Vila-real viu les festes de la Mare de Déu de Gràcia amb més de 200 actes organitzats per l'Ajuntament, la Junta de Festes i la Comissió de Penyes. L'Ajuntament de Vila-real et convida a gaudir dels actes programats i viure-les amb seny, responsabilitat i seguretat. Consulta programació a www.vilareal.es. Vila-real avança en festes.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Segon dia de la nova programació radiofònica, amb el costum de que els divendres parlem d'este sector tan important per a l'economia també de la nostra província com és el turisme. Turis COPE Castelló. Totes les notícies que genera este sector, resumides per Alberto Marco.
Empezamos nueva temporada aquí en Turiscope Castellón para, como siempre, conocer la actualidad y todas las cuestiones que podemos disfrutar y visitar aquí en la provincia de Castellón. Y lo vamos a hacer justamente con una de las principales fiestas que tenemos de interés turístico internacional y que después de 2 años de parón por la pandemia regresa. Hablamos de las entradas de toros y caballos de Segorbe. Eso sí, sirven como, digamos, la recta final de esas fiestas patronales que ya tienen en marcha y que ya se están viviendo de muy gran manera ahí en la capital del Alto Palancia. Pero vamos a que nos lo cuente la que es su concejala de turismo, Ángeles Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Como decimos ya, primeros días que estáis teniendo ahí de las fiestas patronales, ¿cómo está siendo este inicio de las fiestas?
Pues bueno, estas fiestas les hemos llamado el reencuentro, ¿no? Y el volver a empezar a sentir y a vibrar a que el Segorbe vibre de nuevo con sus fiestas patronales, fiestas también declaradas de interés turístico nacional. Y la verdad es que estamos muy satisfechos. Llevamos prácticamente 3 días y el balance a priori es positivo. La gente tiene muchísimas ganas de retomar todas las tradiciones, todas las costumbres que como segorbinos nos representa, ¿no? Y precisamente, ya tenemos, precisamente el miércoles tuvimos la primera de la festividad de las primeras patronas, que es la Esperanza. El viernes tenemos la festividad del Loreto y terminaremos las fiestas patronales con la celebración de la advocación de la Virgen de la Cueva Santa, nuestras tres patronas que tenemos en Segorbe. Y la verdad es que el balance que podemos hacer de momento es satisfactorio. Los segorbinos se han echado a las calles y estamos todos ilusionados con volver a retomar estas fiestas tras 2 años de pandemia, ¿no? Y estamos muy satisfechos, la verdad, Alberto.
Has comentado justamente, dentro de lo que son los actos, digamos, más religiosos, ese recuerdo a las patronas, una de ellas, lo comentamos además hace poco con el rector del Santuario de la Cueva Santa, que sí. Han vivido estos momentos de angustia por ese incendio, lo que hará que este año también esa visita y ese fervor a la Virgen de la Cueva Santa sea también más especial.
Claro, nosotros aquí tenemos una gran devoción por nuestras patronas, pero en especial este año pues la Cueva Santa va a ser pues muy emotivo, ¿no? Porque prácticamente el fuego, el incendio llegó a los pies de la ermita, que es preciosa, por cierto, y que me gustaría destacar y que recomiendo a todos los oyentes que visiten alguna vez en la vida esa Cueva Santa, ¿no? Nosotros celebramos, en Segorbe celebramos, el próximo domingo celebramos el día, pero realmente cuando nosotros hacemos la romería es el primer domingo de octubre, primer sábado, perdón. Entonces, también invito a todos los oyentes a que nos visiten este año con más especial, con especial interés por también apoyar, ¿no? Y dar gracias también a la Virgen de la Cueva Santa por muchísimas cosas y porque parece que es milagroso, ¿no? Pero el fuego llegó prácticamente a escasos metros de la ermita.
Y todo ello, como decimos, ya será para cerrar las fiestas. La peregrinación, como ya he dicho, a Romería será para octubre, pero antes llega ya a partir de este lunes la Semana Grande, la Semana Taurina y el regreso, que supongo que en Segorbe, pero también toda la comarca, en toda la provincia, casi se podría decir que en muchos sitios ya tenían ganas de que volviera esas entradas de toros y caballos espectaculares para verlos desde cualquier lugar.
Sí, a ver, es que es espectacular y cualquier persona que haya venido y que haya visto la entrada desde el suelo, prácticamente no llega a un minuto por la rapidez en el que bajan los caballos guiados por los jinetes y bueno, pues la verdad es que vibra el suelo, vibra y vibra nuestros corazones también, ¿no? De ver cómo al paso de los caballos y de los toros el público se abre a modo de cremallera, porque no tenemos barreras y bueno, pues la verdad es que es espectacular para cualquier segorbino. Nos emociona muchísimo y para los visitantes pues me imagino que les impacta, ¿no? Y bueno, la Semana Taurina se cierra del 5 al 11 de septiembre y bueno, de lunes a domingo todos los días a las 2 en punto en la calle Colón, pues este espectáculo, sin igual, nos hace vibrar y sentir que la fiesta, que las tradiciones siguen vivas y bueno, pues ahí estaremos, ¿no? A las 2 en punto.
Además, este año habéis lanzado una campaña para que la gente lo pueda vivir más y digamos que desconecte, que desenchufe, y es que lo decís, que se viva la entrada sin pantallas, que todos aquellos pues, que si lo quieren grabar, pues tal, pues que vigilen especialmente, pero que si lo pueden vivir sin pensar en eso, en captar el momento, en solo tener la vivencia personal, lo va a gozar mucho más.
Sí. Yo entiendo, bueno, pues como todos, ¿no? Estamos bastante enganchados al móvil, pero en este caso sí que pedimos desde el Ayuntamiento de Segorbe, pedimos máxima precaución, primero porque esperamos un aluvión grande de personas y de visitantes, y bueno, primero por seguridad y segundo porque vale la pena, ¿no? Son prácticamente los 700 metros más rentables de Segorbe, ¿no? Y queremos que la gente lo disfrute al 100% y que lo viva en directo, sin tener una pantalla de un móvil. Yo te digo, primero por seguridad y segundo porque vale la pena no utilizar en esos momentos los dispositivos móviles para disfrutarlo plenamente.
Pues para disfrutar, esperemos que la gente escuche, igual que para disfrutar, una vez pasen los toros y los caballos, pues por ejemplo también podrán hacerlo en esa feria del jamón y del embutido que también regresa después de la pandemia.
Claro, estamos viviendo cosas, pues regresos por primera vez, ¿no? Después de 2 años de no haber tenido fiestas y bueno, pues por supuestísimo en la feria del jamón y de la tapa que tanto nos identifica, pues invito a todas las personas que vengan, porque la gastronomía es una de las patas fundamentales del turismo en Segorbe, ¿no? Y bueno, es importante que apoyemos a los emprendedores, a los empresarios de la zona y que nos hagan disfrutar también de la rica gastronomía que tenemos, como es el jamón, el embutido, es el vino, son los aceites y son los productos de la tierra naturales, ¿no?
Sí. Pues esperemos que así sea y que se pueda disfrutar, ya no esperar a la Semana Taurina y a disfrutar, por ejemplo, con el concierto de esta noche ahí de Ana Mena en Segorbe, que se puedan acercar este fin de semana y eso, y solo falta pues invitar a la gente, ¿no?, a que se acerque ahí a la capital del Alto Palancia a disfrutar de todas las fiestas que tenéis en marcha.
Sí, bueno, hemos programado 2 semanas con un número de actividades intensísimos, ¿no? Y bueno, pues cada día tenemos varias actividades para diferentes públicos a los que nos gusta acercarnos y que todos disfruten. Las fiestas son de todos y todos tienen derecho a disfrutar de las actividades que más le gusten, ¿no? Pues ya te digo que se han preparado pues el concierto de Ana Mena, pues un concierto de tributo a Tina Turner, el concierto de jazz, es decir. Se presentan muchísimas actividades para todos los públicos, ¿no? Y bueno, en la Semana Taurina también, se hace también pues, actividades infantiles. Y luego me gustaría destacar también que este año como novedad hemos puesto, hemos instalado a lo largo del recorrido unas pantallas, una pantalla en el que hacemos una cuenta atrás para los días que quedan para la entrada. Y bueno, sirve a modo de fotocall. La gente de los Egorbinos pues pasan y se fotografían para dejar claro ver cuántas horas, cuántos minutos y cuántos segundos quedan para comenzar a disfrutar de las fiestas taurinas que tenemos muchísimas ganas, y por eso mismo hemos instalado ese reloj de regresión y que esperamos que sirva, que les gusten los Egorbinos y que sobre todo los disfrutemos con seguridad, con garantía y con responsabilidad.
Pues esperando que llegue ahí a cero, para suponer que supone eso, que supone el regreso de una de las principales fiestas que tenemos, como es esta entrada de toros y caballos de Segorbe, estamos ahí también expectantes, como también supongo que estarán visitantes, vecinos, aficionados, e incluso evidentemente los propios caballistas, que no me quiero imaginar cómo estarán de nerviosos en estas fechas previas al evento.
Sí, estamos nerviosos todos, ¿no? Porque... Bueno, pues son dos años que no se han celebrado y bueno, no es que, evidentemente, no es que se haya olvidado, pero hay que tener muchísimo cuidado porque, bueno, esperamos a muchísima más gente de la habitual, ¿no? Y nosotros queremos que sea todo preparado para que todo salga bien, tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil, es decir, está todo preparado, ¿no? Con una mesa de seguimiento de las fiestas. Pero es verdad que desde el Ayuntamiento de Segorbe pedimos responsabilidad, pedimos tranquilidad y sobre todo coherencia, ¿no? También. Y que la gente seamos capaces de vivir unas fiestas sanas y de vivir unas fiestas plenas.
Pues con este mensaje nos quedamos. Ángeles Gómez, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Segorbe, gracias por sacar este momentito para contarnos todo lo que nos espera en Segorbe, acoger todas las fuerzas para lo que viene y eso, mucho ánimo para esa semana taurina, ese epicentro de la fiesta que sea casi de la provincia con esta entrada de toros y caballos.
Muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias junto a la cadena COPE por haceros eco de todas las fiestas de los municipios de Castellón y bueno, la parte que me toca, muchísimas gracias por hacer siempre eco de todo lo que pasa en Segorbe. Gracias, de corazón.
Y ahora toca repasar toda la actualidad y también la agenda que es disa para que es cap de semana, pues el sector turístico de nuestra provincia. Empecem per les notícies. Una de les que principals que es deixa el sector aquesta setmana és un nou impuls al bo viatgent de la Generalitat. La nova campanya arrencarà el dilluns i es disposaran de més de 20.000 bons turístics, dels quals es podran beneficiar més de 60.000 persones a tota la comunitat. O sigui, a veure si ens podem també apuntar i gaudir d'aquest bo viatgent. La Diputació, per la seva part, ja ha obert parcialment, això sí, el parc d'artilleria del Castell de Peníscola i també la programació de visites guiades, una vegada finalitzades les obres de restauració i adaptació. Fins al 15 d'octubre, amb l'adquisició de l'entrada al recinte medieval, també es podrà sol·licitar la visita a aquesta modificació moderna. Una de balanç estiuenc que tenim a la capital de la Plana, i és que més de 22.000 persones han participat en les 250 activitats que ha proposat el Patronat Municipal de Turisme per aquest estiu. I l'Ajuntament d'Almassor ha adjudicat les obres del projecte que buscarà l'accés original al jaciment del Torrelló de Boverot a l'arqueòleg valencià Pablo García Borja. El consistori ha tancat un contracte menor per de 7.000 euros i preveu que els treballs comencen durant aquest mes de setembre i finalitzen abans d'acabar aquest any. I ara sí, anem a l'agenda, recordant que des d'aquesta vesprada i fins diumenge tenim una nova edició de la Belle Època Benicàssim, amb més de 40 activitats programades, que també segueix l'activitat a l'Alma Estat Human Land, concretament l'Oficina de Turisme de Culla, seguirà oferint les seues populars visites guiades per la famosa i misteriosa Ruta Templària que recorre els carrers de Culla, i Ares també oferta aquesta setmana visites guiades al nucli urbà per descobrir la seua meravellosa història, el Museu de la Cova, l'Església i la Presó. El Pla de Posada en Valor de les Pintures Rupestres de la província ens porta aquest dissabte al Cingle de Palanques i l'Abric del Mas de Barberà de Forcall, i el diumenge a la Covatina de Vilafranca i l'Abric del Mas de la Rambla a Portell. També tenim doble cita aquesta vesprada a Cabanes. A les 6 tindrà lloc l'activitat de senderisme històric, una història de romanos per a conèixer tot el voltant de l'art de Cabanes, i a les 7 hi ha visita a la Torre Vigia de Torre la Sal. Caudiel també manté la visita guiada a la seva església parroquial i al Camarí de la Verge. En aquest cas serà el diumenge a les 10:45 i també a l'una de la vesprada. I tanquem Alcalà de Xivert al Cossebre. I continuen també les següents visites guiades al castell de Xivert els dimecres i divendres i a l'ermita de Santa Llúcia en dijous, dissabte i diumenge. A més, també dissabte tenen al castell de Xivert Juegos a l'Atardecer, una gincana familiar per a conèixer la història dels monges templaris, i el diumenge seguim amb la visita guiada La herència del temple, en aquest cas, al casc històric d'Alcalà.
Completet, completet, com sempre, també en este retrobament amb Turiscope Castelló en la nova temporada radiofònica que vam encetar ahir dijous. Tots els divendres, l'actualitat del món del turisme a la nostra província, contat per Alberto Marco en este, el teu programa.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Un programa que està a punt de que continue allà en versió nacional. Són moltes les coses que te contarem la propera setmana en connexions diverses amb les festes que Vila-real comença avui a viure en honor a la Mare de Déu de Gràcia, sense oblidar les festes de la Misericòrdia de Borriana i altres festes que tenim en altres llocs, com per exemple les de Peníscola, que també comencen. I a més, aquestes són festes d'interès turístic nacional. I no oblides que des d'avui fins diumenge tenim a Orpesa Mar Flamenc, atenció, Fran Cortés Chiquetete, Juan Cortés, Alba Molina, Juan de Pilar, uah, Jarana, Remedios Amana, Amaya, La Meligrana, hi ha tallers, hi ha exhibicions, n'hi ha paraetes, hi ha una fira flamenca, n'hi ha de tota mea europea, flamencos són i flamenques.